Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida per darrera vegada aquesta temporada. Avui és el programa en el que hem estat parlant aquesta setmana, que era la darrera setmana d'aquesta temporada 2018-2019. I, per tant, avui és divendres, és el darrer. Però, vaja, això vol dir que ens queden 100 minuts amb moltes coses que t'hem d'explicar des d'ara fins a les dues en directe, com sempre. Divendres 12 de juliol, per 0 hores d'ara, doncs ja estem per sobre de 31 graus, fregant els 32 a la ciutat de Lleida. Ens espera calor aquest cap de setmana, ens ho explicarà tot seguit l'Aleix Poblet des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Recomanarem música en viu i en directe amb l'Andrés Rodríguez i seguirem parlant de música. I és que aquest estiu també tenim una nova entrega, una nova edició de la festa de la De Oso Montano, que està aquí a prop, a Barbastre, ho fan amb l'autovia, és un pas des de Lleida, en parlarem també. I encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la 1, a la Nacional 240, el que fem és parlar de cine, amb la Laura i amb la Mònica, les estrenes d'aquest cap de setmana, des d'avui, però també les principals estrenes de l'estiu. Hi ha dos quarts de dues, i fins a les dues l'Espai Groc, amb la resta de propostes de cara al teu temps de lleure. En directe, des d'ara fins a les dues, a través de totes les freqüències de la província de Lleida, també a través de la web cope.es o de l'aplicació mòbil gratuïta, que te la pots descarregar i l'únic que has de fer és triar l'emissora de Lleida. 31, a punt d'arribar als 32 a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim un divendres de molta calor a la província de Lleida, amb 40 graus de màxima a Lleida ciutat, 39 a Balaguer, 38 a Tàrrega, 33 a la Seu d'Urgell i 30 a Viella. Molta precaució amb aquestes temperatures tan altes. Tenim el cel clar pràcticament a tot el territori, però aniran creixent alguns núvols d'evolució a la zona del Pirineu, sense descartar algun xàfec durant la tarda. El vent bufa de forma variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però seguiran sent força altes. 38 graus de màxima tindrem a Lleida, Ciutat i a Balaguer, 36 a Tàrrega, 33 a la Seu d'Urgell i 30 a Viella. A la zona del Pirineu creixeran de nou alguns núvols d'evolució durant el matí. A la tarda ens poden deixar algunes precipitacions en forma de tempesta. A la resta tindrem alguns núvols alts. El vent demà bufarà de forma variable, fluix anirà canviant a component sud, fluix amb algun interval més moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ja us avanço que el nostre WhatsApp seguirà actiu durant tot l'estiu, eh? O sigui, 664-526-180. Mira, ara és el moment, si vols fer propostes de cara a la temporada vinent. Recordo que començarem el 2 de setembre, nosaltres, el primer dilluns. Ara fem aquestes setmanes de descans, que encara que t'agradi molt el que fas, també requereix parar, mirar coses en perspectiva, buscar coses noves, nous col·laboradors i nous temes. Però si algun t'interessa, doncs 664-526-180. Aprofita, ara és el moment, ara. D'aquí dues setmanes ja no, ara és el moment, perquè m'envies un missatge en WhatsApp i em digues, escolta, a mi m'agradaria, després ja veurem amb la mesura del possible, que féssiu un espai dedicat a, o que parléssiu més de, 664-526-180. Envia'm el teu missatge, vinga. Comencem parlant de successos. Segueix molt greu a la UCI la temporera atropellada ahir per un turisme a la carretera L702 entre Artesa i Lleida. Està ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova, on va arribar en estat crític. El que sí que evoluciona favorablement és un nen de 8 anys que va estar a punt d'ofegar-se a les piscines municipals d'Alcarràs. Està estable a la planta de pediatria després de passar la nit a urgències a l'Arnau de Vilanova. Un home abusa d'una dona en un autobús de línia i quan baixa a Lleida la colpeja i li roba la bossa de mà. Els Mossos el van poder detenir després que intentés fugir i agredís els dos agents. Detenen també a Vilassana un fugitiu reclamat per Letònia per extorsió. L'home vivia a Mollerussa. I amb crònica econòmica, l'IPC se situa en el 0,8% al juny a la demarcació de Lleida. L'augment de preus és modera per la baixada de preus de l'aigua, l'electricitat i altres combustibles. I a la Diputació de Lleida ja podem veure el nou president, Joan Talant. Avui, aquest matí, acaba d'aixecar la vara i s'ha adreçat al públic a la sala de plens. Per cert, a Comarques comencen les obres d'acabament de la presa de l'Albagés amb una inversió de 3,6 milions d'euros. Els treballs han arrencat amb l'execució de canalitzacions i vorals a l'accés situat al peu de la presa de l'embassament final de recorregut del Segarra-Garrigues. Sí, sí, el Segarra-Garrigues, que sembla que arribarà al final ja. A l'altra punta ja es pot començar a fer la remodelació perquè deu estar antiquat, eh? 12:25 minuts, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai pensem que el moviment es demostra canviant. Per això, pels nostres Mood Days, si canvies el teu antic cotxe per un Hyundai nou, tens fins un 30% de descompte en una gran selecció de models. Mouta, canvia amb els Mood Days de Hyundai. Tan sols el mes de juliol. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta una les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, comencem parlant de futbol. El Lleida Esportiu manté els preus. El club posarà en marxa el dia 29 la nova campanya d'abonats que premiarà la fidelitat dels que renovin el carnet. Aquests tindran inclosos els partits de Copa i d'un hipotètic play-off. Estrada Fernández, que vam parlar amb ell fa unes setmanes, l'àrbitre internacional lleidatà, tindrà en el seu trio arbitral la primera dona assistent a primera. Per cert, parlant d'àrbitres, Xavier Serra Costa, àrbitre lleidatà d'hoquei sobre patins, va morir ahir als 39 anys, víctima d'una llarga malaltia. Serra de Mollerussa dirigia partits de nacional estatal. Des d'aquí el nostre condol, evidentment, a la família. I amb bàsquet i a l'Alep Plata, perquè ara ja els hem de presentar així, el Club Bàsquet Pardinyes ha començat les seves renovacions i ja han renovat Encuentra i Gasque.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
No te l'esperaves aquest dia, eh?
Hombre, és el
bueno, no te l'esperaves, sí que te l'esperaves, bueno, però vull dir que sembla estrany. Venim de la primera setmana del mes de setembre de l'any passat, o sigui, de principi de curs, i hem arribat al darrer dia de programació local. Hem tornat a cremar tot un curs.
Sí, sí, sí.
I quan dic cremar...
Dia, eh?
Sí, sí.
Dia a dia.
Dia a dia, cada dia. I cada dia el que fem amb la Mari Carmen Salvador és fer memòria. A més, penseu-se que sortir a caminar és molt sa i és molt recomanable a totes les edats. I a caminar és una cosa, és una activitat física que no et perjudicarà ni les extremitats, ni les articulacions, ni res, perquè no és una activitat física d'impacte. I caminar és saníssim pel tema del cor, de la respiració, etc., també per baixar de pes i per evitar el tema d'estar massa estona assegut. Però exercitar la memòria també és molt bo, molt bo. I nosaltres, doncs, cada dia el que fem amb la Mari Carmen Salvador és recordar 25 anys enrere, que jo crec que és una xifra ja suficientment llunyana per haver de fer un esforç, però que al mínim esforç ens afloren tots els recordatoris, totes les coses.
Ara la deixarem descansar una miqueteta, sí.
De tot s'ha de fer vacances.
Donarem vacances.
Mari Carmen, un 12 de juliol, però del 94, de què es parlava?
Anem cap a Ponent, cap a la presó de Ponent. Els 60 interns del centre obert de la presó de Lleida esperaven deixar enrere una història delictiva i tenir de nou la llibertat. 60 interns. El centre obert de Lleida seria el primer cas, un primer pas, volia dir, cap a la llibertat. Sis educadors van treballar per reintegrar a aquestes 60 persones i ajudar a buscar treball per elles. També el casc antic, era notícia, va sol·licitar ajut per rehabilitar uns 40 pisos. L'expedient del centre històric encara no tenien la resolució de la Direcció d'Arquitectura i Habitatge. El Consell del Segrià estava tramitant les peticions de la resta de la ciutat i de l'àmbit comarcal i l'oficina del centre històric tramitava les sol·licituds davant la Generalitat i el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. Uh-huh. Aquesta remodelació va incloure també la remodelació d'edificis del carrer Lluís Bessa i del carrer Plateria, que tothom coneixem. Uh-huh. També el jutge de Guàrdia de Lleida, era notícia, va ordenar un registre per rescatar gossos maltractats. 8 cadells desnodrits, per manca d'alimentació, van saltar per un balcó i es trobaven a la venda de la protectora d'animals. Estaven allí a la venda de la protectora d'animals. La societat va denunciar a la família que ocupava aquesta vivenda il·lícitament. O sigui que els van tindre que agafar de protecció d'animals, pobrets, i els van tirar pel balcó. A més, eren cadellets. La Fuliola va reviure un any més les tasques del Segà i Batre, coincidint amb el 25è aniversari de l'associació. Van estrenar ubicació i instal·lacions. Una festa que porta molts records, portava en aquells moments també molts records per la gent gran, i era una gran novetat pels joves, que no ho coneixien, aquella forma de treballar. La Generalitat destinaria uns 1.200 milions a Lleida l'any 1995. La Subcomissió de Cooperació Local va aprovar la proposta del Pla Únic d'Obres i Serveis. El Segrià rebria un paquet més gran de subvencions, ja que serien uns 204 milions de pessetes del govern. La Diputació de Lleida oferiria uns 550 milions de subvenció dins del Pla Únic d'Obres i Serveis.
Molt.
Anem a la Universitat de Lleida. Segons el seu rector Jaume Porta, estaria consolidada en 10 anys. L'edifici de l'antiga escola de magisteri podria ser enderrocada al setembre. La utilització de Gardeny seria un complement, però mai una alternativa. El rector va signar la petició per iniciar les obres. Aquí, dos coses.
A veure. Déu-n'hi-do.
L'antic edifici de magisteri es va enderrocar, no sé si fa 3 o 4 anys, com a molt, 5, no,
no
puc
equivocar.
No tant,
jo crec que no tant.
3 anys, por ahí.
Perquè li ha costat, vaja.
I s'havia d'enderrocar el setembre del 94.
S'imaginen.
I lo de la Universitat de Lleida, pues ja hem dit com anava la cosa.
Sí, a Gardeny no hi són.
No.
O sigui,
jo
dic que Gardeny no ha d'anar a Capon, i molt bé, el campus de Capon, però pensant-ho, perquè portem dues setmanes parlant d'aquesta possibilitat de l'any 94, eh?
Tot el que seguíem, nosaltres seguíem els mitjans de comunicació, la notícia.
Poca broma que haver traslladat tot el campus de la Universitat de Lleida
a Capon,
a la zona... No, no, a Capon, no, a Gardeny.
Ah, bueno, ara és a Capon.
De Gardeny, no, si l'haguessin traslladat com llavors semblava que es volia fer, s'hagués pogut fer una zona universitària molt potent, també.
Potent, i a més tot el que és el turó de Gardeny...
Tindria molta vida,
que fos,
també.
Que fos un tipus jardí.
Sí.
Amb una pujada, però amb camins... I
hi ha molta
jardí.
Feina a fer, Gardeny.
Però, claro...
Hi ha moltíssima feina.
Hi ha molts diners pel mig, això.
Sí, sempre és el problema, parlar de diners.
Problema.
Mari Carmen, escolta...
Acabem la temporada, el curs, amb la crònica d'estiu.
Ah,
Balaguer va acollir la seva primera concentració motorista internacional.
Molt bé.
Tu que ets un motard.
Sí.
Uns 300 bojos per les motos, així ho deien a la premsa, bojos per les motos, van invair la capital de la Noguera. Van acampar a la vora del riu Segre. I, entre cometes i en mayúscules, per posar-se com a motos. Lema de la trobada.
Bueno.
Parlant d'estiu i parlant de motos, acabem
mira,
tot un curs.
Acabem amb una curiositat que també m'ha agradat així. Mari Carmen, hem estat fent memòria durant tot el curs, ara vacances, ara descans merescut, evidentment.
Ara lleure.
I a partir del setembre jo crec que hauríem de seguir fent aquest exercici que va molt bé. Doncs
pues aquí estarem.
Mari Carmen, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres i que tinguis un bon estiu.
Igualment, bon estiu, no solament per tu, Ricard, per la teva família i per tots els amics que ens han anat seguint dia a dia. Gràcies per ser la sintonia de Cope Lleida i per tots, doncs, un bon estiu en pau i en família.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapa de la playa, me ha parecido monísima. ¡Ja! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
I ara sí, ja fem la connexió habitual que hem fet durant tota aquesta temporada i ara, des de fa ja uns mesos, a les noves instal·lacions del diari La Mañana, que estan al carrer Príncep de Viana, i allí a la redacció tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
¿Cómo estás?
Bien, además, fíjate, no os quejaréis que ya no hace calor, ¿eh?
Bueno, no hace calor, no hace tanto calor, no hace tanto
calor. Quiero calor, en verano es para tener calor.
Pues, bueno, te iba a decir, viaja, vete por ahí al desierto, que no puede ser, hombre, esto de 40 grados, que no se aguanta, que no puede ser, que es malo para la salud, seguro.
Sabes que cantan los Barón Rojo, ¿no? Ya te lo dije, ¿no? Los rockeros van al infierno, pues yo estoy en mi hábitat.
Oye, tú, vacaciones en agosto, ¿no?
En agosto no hay costo, que dicen. Pues sí, bueno. Vacaciones ahora ya. Empezaré con las fiestas de Pardiñes, uh-huh. Que tenemos el Pepe Marín allí con los
sí,
dos
señor.
Primeros ganadores, o sea, con los dos que quedaron primero, los Baniset y los AUK.
Oye, vamos a hacer un llamamiento. Ya sé que después la gente hace lo que puede o lo que quiere, pero vamos a dar un poco de caliu, que se dice, a las actuaciones. Vamos a ir a verlas, que es gratuito.
A ver si es verdad, porque es jueves y todo el mundo tiene la excusa de que al día siguiente tienen que currar. Oye, que terminamos pronto, que a la una ya podéis iros a casa, que no pasa nada.
Es concierto, música.
Bien, al aire libre, fresquito.
¿Qué día es?
Esto el, es... Día uno, el día 1 de agosto.
Ah, el 1 de agosto, vale, que es jueves, es verdad.
Jueves.
Pues, doncs el 1 d'agost, música en viu, en directe, grups de casa. Escolta, s'ha d'anar a fer una mica de costat, les coses com siguin. Muy bien, Andrés, oye, dime un par de coses per ir a ver este fin de setmana.
Bueno, pues como el Café del Teatro siempre es fiel a tener conciertos, vamos a decir de que mañana sábado a las 10:30, anticipada 12 euros, 15 euros en taquilla, está Joan Miquel Oliver, que hay muchos seguidores porque fue el líder de Antonia Font, pues viene a presentar la tercera entrega de su trilogía, se titula Electra.
Vale.
Y bueno, y donde me vais a encontrar a mí a partir de las 7 de la tarde del sábado,
a ver,
y a mí y a mucha gente...
Es pronto, ¿eh?
Sí, bueno, pero ya está bien que se hagan estas cosas, porque luego te puedes ir a cenar con los amigos tranquilamente y puedes
también
aprovechar la noche de otra manera. Pues presentan Blind Point, hacen el preestreno de su álbum con una fiesta. Ellos harán un par de temas en acústico y me he enterado de buena tinta, porque me lo han dicho personalmente, que los Cauldron, que también han sacado nuevo disco y van a emprender la gira de su 25 aniversario, aunque están en Barcelona, el líder de ellos es el Alex, el Thanatos, que le llaman, que es el batería, y está manteniendo en pie de guerra el black metal, y es una de las bandas pioneras del black metal a nivel estatal. Y vendrán también pues a saludar a sus amigos y nos veremos todos allí.
Muy bien. Pues mira, esto es información privilegiada, ¿eh?
Privilegiada, en primicia.
Muy bien. Pues bueno, propuestas y de este fin de semana y durante todo el verano, ¿eh? Que seguirá habiendo música en vivo y en directo en Lleida. Solo hace falta pues visitar las páginas del periódico La Mañana, ¿eh? en las últimas, las del final del periódico, donde están las noticias de espectáculos, pues allí vais a encontrar todas las noticias y todas las previsiones de conciertos, ¿eh? De música en vivo. Y además también encontraréis los Melo Malo, que vamos a terminar la temporada, Andrés, con el Melo Malo que nos presentas esta semana.
Pues sí.
A ver.
Para que todos sepáis de que la semana que viene tenemos una cita el día 16, que es martes.
A ver.
El grupo Duran Duran, que se dio a conocer con el sencillo Planet Gear en 1981, es el escogido para el concierto conmemorativo de los 50 años del inicio del viaje del Apolo 11 a la Luna. Pero lo cierto es que el satélite y la carrera espacial han sido inspiración de incontables canciones. El 16 de julio, es decir, el próximo martes, hará 50 años del despegue del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral. Habrá luna llena y los británicos Duran Duran, liderados por Simon Le Bon, pondrán el broche musical a un día plagado de festejos con un concierto al aire libre en el Jardín de los Cohetes del Centro Espacial Kennedy. Precisamente el 11 de julio de 1969, 9 días antes de la llegada del hombre a la Luna, que fue el 20 de julio de 1969, David Bowie publicó el tema Space Oddity, con el que inició una corriente que luego proseguiría con canciones como Starman y con su alter ego, el andrógino Ziggy Stardust, a comienzos de los 70. Años después, en 1973, Pink Floyd llevó al asunto a niveles existenciales, con el excelente álbum La cara oculta de la luna, The Dark Side of the Moon. Ramones, Sus Majestades los Rolling Stones, Police, Rem, Elton John o Santana, con ese excelente tema titulado Flor de Luna, también han sido de los muchos artistas cautivados por la Luna y la conquista del espacio. Los compositores españoles tampoco han estado ajenos al influjo de la Luna, aunque en su caso mayormente las canciones relacionadas con la Luna son románticas y otras han sido de gran éxito, como ese Hijo de la Luna de Mecano o Siguiendo la Luna de los Fabulosos Cadillacs. En la banda sonora de La Vida de Muchos resuena ese Bajo la Luz de la Luna de Los Rebeldes de Carlos Segarra, o aquel Hombre Lobo en París, en el que La Unión dice que la luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denise. Personalmente soy más de aquella época hippie, de cuando nos agarramos a la cola del viento para poder volar, y me remito al rock andaluz de Alameda, con esos aires que comienzan con La luna se levanta tiento a tiento, la luna clara se tiñe de negro. Pero aún más de los inolvidables Triana, con ese diálogo en el que pregunté a la luna si era el amor lo que brilla en tu sonrisa con tanta ilusión, y llorando me confesaba que quería ser para mí, y la luna me contestaba, para amar hay que sufrir, y la luna me contestaba, yo quisiera ser para ti. Sin embargo, la que seguro que todos hemos cantado es aquella infantil de quisiera ser tan alta como la luna. ¡Oh, yeah!
Yo me quedo con la de Los Rebeldes, mira qué te digo.
Sí, no, te digo que hay muchas canciones dedicadas a la luna.
La de Los Rebeldes, yo la escuché muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
Sí, claro.
Muchísimo.
Además la escribió el Carlos Segarra, porque lo conozco personalmente, la escribió cuando estaba de guardia en una garita,
¿ah?
De guardia por la noche.
Imagínate.
Se le ocurrió mirando la luna, y mira, para en vez de dormirse como algunos se dormían, pues mira, escribió la canción ahí cuando estaba haciendo la bicicleta.
Bueno, aprovechando el tiempo. Claro que sí. Muy bien, Andrés, pues ahí queda, y además es un aniversario bonito también, 50 años, es fecha así redonda, a los humanos nos gusta, o sea, al final es igual de importante el año 49 que el 51, que el 50, pero bueno, así los números redondos nos gustan más.
Y además cae luna llena, ¿quién
sí.
no mira la luna llena?
Eso,
y pide un
eso
deseo,
sí, ¿eh? Eso
enseñando
sí.
el trasero a algunos.
Esa no la sabía.
Sí, le enseñas el culo, o sea, como se dice vulgarmente, y pides un deseo.
Joder.
A la luna llena, siempre.
Vaya peaje. Bueno, Andrés, te mando por correo electrónico el contrato para renovar para la siguiente temporada. Durante toda esta temporada, desde septiembre, nos has traído cada viernes todas las propuestas de música en vivo. Que cada año nos damos cuenta de que hay muchísima propuesta de música en vivo en Lleida. Andrés nos lo recuerda, nos lo dice, nos lo explica, y bueno, ahora solo hace falta el paso de sumar más gente a asistir a los conciertos de música en directo. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos trabajando para eso. Andrés, oye, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, y una recomendación para todos los que se van de vacaciones: olvidaros del móvil. Seréis más felices sin móvil y sin maquinitas durante las vacaciones.
Claro,
desconectad.
Que sí, claro que sí. Un abrazo, Andrés.
Larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
I durant tota aquesta setmana estem tancant la programació local, el nostre curs. Les notes ja ens les van donar, l'audiència perfecta, però és com a les escoles, donen les notes però encara allarguen una o dues setmanes després de classe, doncs nosaltres també. I durant aquesta setmana el que fem és parlar de moltes, moltíssimes, tot el que ens dona temps, d'activitats que tenim per ara, el que queda de juliol i també de cara a l'agost, i totes les que tenim relativament a prop de les comarques de Lleida. Com és el cas del Festival del Vino de la denominació d'origen Somontano. I per parlar d'això, doncs, jo tinc el Cosme García aquí als estudis. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cosme, ara jo no sé si des de la primera edició, però des
primera,
de les primeres.
Primera, de quan se montava en el Paseo de Barbastro, tímidamente, després nos fuimos a la Plaza de Toros, y allí tuvimos, pues, desde Chayanne, Rocío Jurado, Julio Iglesias, y un largo, etcétera, 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 y fueron grandes conciertos. Pero la denominación de origen Somontano pensó, ¿qué es lo que hemos de hacer?
Però, Cosme,
vinos i gastronomia.
Això no ho he dit. Però tu, Cosme, per què hi anaves? Per la música, pels vins o per les tapes?
porque estaba en Aragón. ¡Qué caramba! Porque me va la marcha. No, porque se lo monta muy bien en Barbastro y hay que reconocérselo. Estamos muy cerquita de Lleida, 40 minutos, que tiene mucha gente de Lleida y que además combinábamos muy bien el tapeo con los vinos y sobre todo con las actuaciones. Además las hacen firmar el libro de honor, les enseña las bodegas. Yo recuerdo actuaciones de primera línea que beben somontano, ¿no? Uh-huh. O sea, algunas personas que dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? Sí, sí, sí. Pues yo te puedo decir que Chayanne se quedó enamorado, o la recordaba Rocío Jurado, personas, bueno, muy influyentes, mocedades. Estuvo un gran concierto de la Filarmónica y estuvo Jesús López Cobos. Bueno, muchísima gente importante.
Bueno, ¿no? Estem parlant de l'agost.
1, 2, 3 i 4.
1, 2, 3 i 4 d'agost, i avui per il·lustrar tot plegat tenim a la presidenta del Consell Regulador del Somontano, la Raquel Latre. Raquel, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
O sea, que a Cosme lo tenéis desde el primer día, ¿eh?
Sí, sí, yo soy...
Da un gustazo oír a la gente cuando no es de allí y habla de sus cosas. Lo hace con ese cariño y con esa ilusión. Y yo creo que es la mayor satisfacción que tenemos, sí, sí.
Pero Raquel, yo no soy de allí, pero como si lo fuera, ¿no? Porque yo soy hijo de monegrinos y a mí que no me toquen Sariñena y que no me toquen Barbastro y Huesca, ¿no? Precisamente este fin de semana... Dime.
Quiero decir que no estás tan involucrado, ¿no?, con la creación o cuando lo haces, que cuando lo creas y lo haces, bueno, pues es muy difícil no tener palabras bonitas hacia el evento.
Claro. Precisamente este fin de semana hemos tenido un encuentro de comunidades aragonesas del exterior con más de unas 1.700 personas en Huesca y recordábamos los aragoneses...
Me pones la cuña aquí de publicidad siempre.
Yo siempre.
Estamos con Raquel Latre, vamos a hablar del Somontano, ¿no?
No, pero espera, pero tú, Ricardo, has de estar al caso, porque quiero hablar de Mariano Veroz, el anterior director que hubo, presidente, que es aragonés de mérito. O sea que reconocimos al Somontano, las casas de Aragón, la labor que estaba haciendo, ¿no?
Sí,
y entonces
sí,
el presidente era él, o Francisco es la persona entrañable.
Secretario.
Sí, por eso te digo que eso se conoce perfectamente. Vamos a centrarnos este año porque eso sí que lo hicisteis bien. Empezasteis con muchos conciertos y lo que interesaba era vender vinos y conocer la marca. Y eso lo habéis derivado a una feria en la cual yo siempre digo, si el tiempo es bueno, qué bien lo habéis hecho, porque las actuaciones ya no tan solo son en el auditorio, sino que cuando vamos a tomar un vino podemos tener jazz, podemos tener música country, podemos tener de todo un poco, ¿no?
Bueno, de hecho, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que todo empezó porque el objetivo principal era hacer una... Bueno, tener nuestra propia fiesta del vino, que entonces en el Somontano, en el año 2000, no existía. Todas las denominaciones tenían una fiesta en torno al mundo del vino y ahí, bueno, pues todavía no se había creado. Pero tampoco se quería hacer una fiesta del vino tradicional, sino se quería hacer algo distinto donde además todo el mundo pudiera disfrutar. Y se empezó con, como tú muy bien dices, en el paseo de pues algo pequeño, y el objetivo era que se convirtiera en una gran muestra de tapas y vino. Es muy curioso porque repasando cifras, el primer año, en el año 2000, cuando se empieza el festival, se venden en torno a 4.000 tapas. Sí. Y el año pasado se vendieron más de 74.000 tapas. Sí. Con eso... Pues ya hablamos un poco del crecimiento que ha tenido en estos 20 años.
El progreso es interesante, ¿eh? Este año lo tenéis centrado en 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, 1, 2, 3 y 4 de agosto, empezar bien el mes de agosto, ¿eh?
Sí, exacto.
Además, empiezan con mucho humor.
Sí, sí, sí. No, además estoy viendo en el programa, ya os digo, la página web, www.deosomontano.com, todo junto, deosomontano.com, que cada día a las 6 tenéis la actividad relacionada o más relacionada con el tema de la denominación de origen.
Cata,
y después a partir de las 10:30, 11, también cada día, el 1, 2, 3 y 4, la actuación.
Sí, depende también un poco de la actuación, y porque bueno, pues hay de alguna que hay doble sesión y por lo tanto empieza a las 8 y luego a las 11, o dependiendo del espectáculo, pues empieza a las 9:30, empieza a las 10, pues son dos grandes profesionales.
Y los dos siguientes espectáculos hay que promocionar a la gente de casa. Y el tributo a Mecano lo hace un grupo que tuvimos en la cadena COPE de Lleida y que es, bueno, maravilloso. La cantante, y Ricard estará de acuerdo conmigo, que es el hombre de la música de esta casa, la cantante, yo diría que, bueno, no mejor, pero a la misma altura que la Nata Roja.
Bueno, además lo tuvimos en el auditorio Enric Granados y lleno absoluto,
y la gente muy participativa.
Sí, sí, sí.
La gente, ya te lo digo, se va a poner de pie, les van a hacer participar. Sí. Es una pasada, te lo digo de
verdad. Además, lo tenéis el sábado con doble sesión, ¿eh?
Doble sesión, sí, a las 8 y a las 11.
Yo fila 4, pasillo para...
porque digo yo que, claro, que lo que esperamos con entusiasmo esa actuación un poco nos delata la edad, ¿no?
Yo, Raquel, fila 4, pasillo, sesión de tarde, porque si no por la noche ya no pico nada. Y eso será para el sábado. Pero el domingo también hay un gran acontecimiento y es un homenaje a un gran bailarín aragonés que triunfó y que lo dio a conocer Carlos Aura a través de la Expo de Zaragoza, en un vídeo maravilloso que se hizo, ¿eh?
Sí, bueno, es un bailarín siempre desde el principio, ¿eh? De hecho, el primer festival que se hace, uno de los bailarines que viene es Joaquín Cortés, está Sara Varas, ha venido a Rafael Amargo. O sea, siempre hemos querido también que el ballet estuviera representado. Y en este 20 aniversario, pues creímos que, bueno, pues que Miguel Ángel Berna era aquella persona que nos encantaría que estuviera. Ha sido difícil porque para nosotros confeccionar un cartel la primera semana de agosto es dificilísimo. O sea, todos los artistas tienen por costumbre hacer vacaciones. y es verdad que muchas veces es complicado. Y porque además queremos traer a esos artistas de primera línea, ¿no?
Pon la moqueta, porque él pide moqueta y una gran moqueta que ponen ahí. Eso lo he visto yo, esas actuaciones. La verdad es que este año sí puedo decir que las 4 actuaciones he podido ver y que son maravillosas.
¿Pero vas a repetir Cosme o no?
Si yo no estoy, no hay Somontano.
Ah, vale.
O sea, perdona, que el Cosme es como, todas, ¿eh? Como una institución ahí, ¿no?
Exacto, efectivamente. No sería lo mismo sin Cosme.
No, además, yo tengo que decir que la responsable de prensa es una dinamizadora de los conciertos y de la muestra, ¿no? Eli Río es un encanto trabajar con esta persona. Yo lo tengo que decir aquí, es un homenaje en nuestros 20 años a ella, ¿no?
También. Yo, Cosme, ayer en la presentación de estos 20 años, yo decía que lo importante de cumplir años es que tenemos que hacer un ejercicio de ser conscientes, ¿no? Conscientes de cómo hemos llegado hasta aquí.
Vaya.
Y sobre todo de agradecimiento a mucha gente. Y entre todos ellos hay un agradecimiento muy especial al personal del Consejo, porque mucha gente nos pregunta qué empresa organiza esto, ¿no? ¿Qué cuántos organizan esto? Y yo siempre repito que es un evento que se organiza íntegramente
por el personal
del Consejo Regulador y que es un equipo de 6 personas. O sea, que
lo único que va a variar, Raquel, lo único que va a variar, ¿sabes qué es? Y esto no lo ha dicho nadie, lo digo yo, un amigo mío que no es alcalde. Antonio Cosculluela, que será senador, pero que va a ser la única vez que lo esté, ¿no?
Vale, pues no pongas los políticos por aquí, que
pero,
tampoco...
Hay que agradecer mucho al Gobierno de Aragón, Diputación Provincial y Ayuntamiento su colaboración,
sí. De hecho, ayer también estaban acompañándome en la mesa el nuevo alcalde, el señor Fernando Torres, y la señora Maribel de Pablos, que es la representante de la Diputación Provincial, y yo les decía e insistía que afortunadamente hace las instituciones creyeron en esto, ha crecido el Festival del Vino Simontano, y ya sabéis que muchas veces por iniciativa propia no eres capaz de crear, y ellos nos han ayudado a que el festival hoy en día sea lo que es.
Ricard,
que creyeran en la marca.
Ricard, día 1, 2, 3 y 4, yo te lo recomiendo que vengas, que es una Lleida en pequeño,
no, además,
porque mucha gente de Lleida viene.
De Lleida Barbastro ahora con la
40
con el
minutos.
Autovía es
nada,
cómodo,
nada,
es cómodo.
Sí, sí.
Doncs hem parlat amb la Raquel Latre, que és la presidenta del Consell Regulador del Somontano. Raquel, muchas gracias, enhorabuena por estos 20 años y que vaya muy bien esta edición.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros por el entusiasmo con el que lo contáis, con el que invitáis, porque gracias a que lo contáis, pues sois nuestra altavoz y la gente nos conoce.
Así son las cosas.
Estáis todos invitados.
Así son las cosas y así se las hemos contado, que decía aquel, ¿no?
Gracias, Raquel.
Venga.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Adiós, un abrazo.
Molt bé, Cosme, escolta, amb tu ja està, també, perquè avui ja acabem, per tant...
pues adiós.
Ja et deixo, acabem la temporada.
Estic content perquè m'heu donat l'aprovat, és a dir, que no tinc que repetir al setembre.
No
tinc que repetir, ja me trobo quan comencem la temporada.
Bueno, ens trobarem al setembre, vamos. Que aprofita-ho, que són 6 setmanes, que això passa volant, eh?
Sí, pues bueno, ja buscaré.
Això passa rapidíssim.
Ja buscarem novetats.
Cosme, que tinguis bon estiu.
Igualment per tu i per la teva família.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Arribat aquell dia del calendari, eh?
Bé, aquest és el dia que buscàvem. No, nosaltres el que busquem ja és tornar
això.
Amb dinamisme i fer les coses amb alegria.
Això té raó, això que diu el Joan. Avui és el darrer dia de la programació local, després agafem vacances, m'agradaria pensar que merescudes, I, evidentment, els col·laboradors també els hem de deixar descansar perquè porten el trote igual que nosaltres durant tot l'any. I és veritat que estem a les portes d'aturar-nos, no res, 6 setmanes al final, però estem pensant, escolta, mira, al setembre podem fer això, podem fer allò, o farem, parlarem d'això o parlarem d'allò. És que no descansem, Joan.
No, no.
Ni quan ens toque.
Però quan un fa les coses amb alegria, tampoc no es cansa.
No, 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 això estic totalment d'acord. Això estic totalment d'acord. En fi, durant tota aquesta temporada ens ha acompanyat el Joan Bellmunt amb la seva finestra, la dels records, aquesta que ens ha permès doncs, una varietat infinita, diria jo. Ens ha permès aquesta finestra visitar pobles, conèixer persones, conèixer costums, recordar tradicions, menjars, vivències, experiències. La gràcia és que la finestra dels records és una fórmula que ens permet fer-ho pràcticament tot. I jo crec que és una fórmula que ha agradat i que haurem de mantenir en el futur.
És anar seguint el territori amb diferents...
Fixa't que ja t'estic dient que ara aquí aquests papers que t'he deixat aquí damunt són el contracte de renovació, ja.
Per l'alcaldia, per la Diputació...
No, per la finestra de l'any que ve, de la temporada vinent.
Val, doncs procurarem fer una finestra renovada i també amb molta intensitat per divulgar totes les coses del territori. Siguin records, siguin fets, com ahir parlàvem del Sant Dubte d'Ivorra, o les feines que han desaparegut, o pobles, o costums... Bueno,
és la flexibilitat que dona la finestra dels records. Sí. Escolta, avui, cap on...
Pues mira, avui no anem a cap lloc.
Mira.
Però també parlem d'una realitat que tristament comença a ser record.
Ah?
I és el cant del rossinyol.
Vaja.
Perquè quanta gent d'avui ha sentit cantar els rossinyols? Quanta gent sap quan canten els rossinyols i on canten? Doncs hi ha molta gent...
Costa ja, eh? A les ciutats sí, no, sí. Pobres no, ciutat, no els hi va bé.
I els pobles poc. Per tant, jo, el meu padrí que em va ensenyar a trobar nius i veure'ls, i respectar-los, sí, de sí, rossinyols, sí. I sentir el seu cant, doncs avui he pensat que per acabar doncs podríem conservar aquest cant del rossinyol dintre nostre. Perquè cal dir que ja fa uns dies que som a l'estiu. Fa pocs dies, però vam entrar a l'estiu el 21, 22, no sé.
21.
I... Soc a l'estiu i he estat alguns dies al poble i què trobo a faltar allí? En el record personal trobo a faltar el cant del rossinyol. Cal dir que quan era petit, el meu padrí, el padrí Josep, m'ensenyà a escoltar el cant del rossinyol i a contemplar el seu niu en un esbarzer que hi havia en una espona de l'hort de casa. En arribar la primavera, també arribava el rossinyol. Ho feia des de terres africanes. Feia el niu en esbarzers i arbustos, prop del terra. El mascle deixava sentir el seu cant mentre arribaven les femelles. Continuava cantant després d'haver elegit parella, mentre feia el niu, o feien el niu conjuntament, i mentre ella incubava els seus 4 o 5 petits ous de color verdós, però tan aviat com naixien les cries, el mascle deixava de cantar, i només emetia una mena de crit suau. El rossinyol només crien una vegada a l'any, el mes de maig, per la qual cosa, des de mitjan mes de juny, o finals de juny, deixen de sentir-se el seu cant, primers de juliol, perquè aquesta espècie d'ocell, que meravella amb el seu cant, roman entre nosaltres, entre els nostres arbres i esbarzers, fins a les darreres setmanes d'estiu, o les primeres setmanes de tardor. És a dir, el rossinyol encara és amb nosaltres fins a setembre. En l'època que canten ho fan al matí, tot i que llavors el seu cant es dilueix entre els altres sorolls del camp o del bosc, però guarda silenci durant la tarda, i reprèn el seu cant ben entrada la nit. Llavors el seu cant es pot sentir des de més d'un quilòmetre lluny. És un cant apassionat, potent, ple de diverses notes que l'ocell sosté durant llarga estona. I cal dir que la seva melodia esdevé un dels més dolços cants de les nits de primavera i principi d'estiu. Per tant, gaudiu si podeu, si viviu en pobles, gaudiu del cant del rossinyol, que és una cosa que malauradament a ciutat també s'ha perdut.
Sí, i a més és molt característica, quan el saps identificar, quan el saps aïllar de la resta de piulades, déu-n'hi-do. A més, sí. És petit l'ocell en si.
Molt petit.
No el tinc
mesurat, però és molt petit.
Per la força del cant, eh?
I el niuet, vull dir, és un niuet. Que... Bueno. Però bé, penso que avui també el rossinyol se mereixia estar en aquesta finestra del record.
Doncs m'ha agradat molt, mira.
Molt bé, pues bon estiu a tothom i, bueno, bé, tornarem al setembre, dius?
Tornarem al setembre, sí. El dia 2 ja, que és dilluns.
Llavors ja podrem dir aquella dita de que a l'agost a les 7 ja és fosc.
Sí, senyor, perquè l'agost ha escurçat una mica ja.
Per la mare d'agost ja ha escurçat bastant.
Però escolta, en quina marxem avui? En quina dita marxem avui?
Pues mira, pel juliol les eugues a l'era, els bous al sol i el pagès a gon.
A treballar?
A fer migdiada.
A fer migdiada,
a fer migdiada, Ricard. Que és el temps, que això tampoc no es pot perdre, sí, aquesta bona costum.
No, que els científics diuen que és molt sa, eh? Una migdiadeta d'aquestes de 10, 15, 20 minuts. Eh?
Bueno, no, no deixar, un una mica més llarga, una mica més llarga.
Joan, escolta, bon que estiu. Ha estat un plaer que ens hagués acompanyat tota aquesta temporada. Com sempre, crec que molts hem descobert coses que no sabíem. M'ha encantat veure't cada dia. Una abraçada i que tinguis
molt
bon
bé.
Estiu.
Igualment, Ricard, bon estiu per tu i els teus i bon estiu a tots els oïdors i si no és res nou ens tornem a retrobar. Gràcies.
El Joan Bellmunt, que ens ha acompanyat cada dia. Arribem a la una, senyals horàries. Ens informem i després encara ens falta la Nacional 240 amb el cinema, amb la Laura i la Mònica, i a dos quarts de dues l'Espai Groc. Avui tenim una sorpresa, una convidada que no te l'has de perdre.
Es la una mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre juicio oral contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Está acusado de un delito de desobediencia al no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la pasada campaña electoral de las municipales y europeas. Patricia Rossetti.
Tras recibir los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Acción Popular, el juez Carlos Ramos sienta en el banquillo a Joaquín Torra por negarse a obedecer las órdenes de la Junta Electoral Central, por no retirar los lazos amarillos ni las esteladas ni las pancartas en favor de los presos preventivos del procés a los que denominó presos políticos. Y además, encima de la pancarta de los lazos amarillos, colocó otra con un lazo blanco cruzado con un trazo grueso de color rojo. El magistrado da un plazo de 10 días para que la defensa de Torra presente su escrito. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torra y 30.000 euros de multa. Delito de desobediencia o subsidiariamente de negación de auxilio a la autoridad.
La Audiencia de Barcelona aplaza el juicio hasta el próximo mes de septiembre contra los 7 acusados de haber violado a la joven de Manresa cuando apenas tenía 14 años. Esta mañana, la madre de la menor ha declarado que su hija tiene pánico. Hemos sabido además que los Mossos descubrieron una pistola de fogueo en casa de uno de los procesados, Sergi Tor.
Con lágrimas, nervios y mucha angustia, la madre de la menor ha declarado que su hija vive en el pánico y que tiene miedo a todo a raíz de las posibles violaciones. La tía de la víctima ha reiterado que su sobrina al día siguiente no se acordaba de nada y que fue una amiga suya quien le informó de lo sucedido, y que su sobrina vive amenazada por presentar la denuncia. Los Mossos sí que han descubierto esta presunta pistola en el lugar de los hechos. El juicio continuará el próximo 16 de septiembre tras una prueba clave solicitada por la Fiscalía, el informe biológico y los rastros de ADN. Fiscalía sostiene el delito de abuso, pero podría aumentar su pena, pedir agresión sexual, que conlleva penas de 18 años.
Desde hoy los usuarios de la plataforma Cabify pueden pedir también un taxi, una realidad que de momento solo es posible en Madrid y Valencia y que llega un año después de la denominada guerra del taxi. Susana Moneo.
De momento son 100 taxis en Madrid y 10 en Valencia y se ha reabierto esa guerra del taxi. Las asociaciones gremiales ya califican de traidores a los turistas que trabajan, a los taxistas que trabajan con Cabify, la empresa enemiga con la que hicieron una larga huelga. Hemos hablado con Manuel, taxista en Madrid.
Pues no estoy de acuerdo porque eso es una forma de quitarnos también el trabajo. Es una forma de intentar echar el taxi de la ciudad. Es otra competencia, exactamente. Tenemos ya demasiadas VTCs y con Cabify que ya nos están haciendo mucho daño.
Los taxis afiliados a esta plataforma no tienen distintivo alguno ni tienen que ofrecer las comunidades de los VTC. De momento facturan por taxímetro, aunque se ofrece estimación de precio.
Y acabamos de conocer que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido dado de alta después de 48 horas hospitalizado y de haber recibido tratamiento antibiótico a consecuencia de una gastroenteritis aguda. Hace unos minutos abandonaba el centro hospitalario acompañado por la cantante Malú.
Bueno, pues ha sido un susto, pero muchísimo mejor y quería aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis seguido aquí incluso en el hospital, pero especialmente a centenares de mensajes que hemos recibido estos días. Gracias a todos. Me pegó un buen susto. Hemos pasado unos días aquí en el hospital, pero bueno, me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse, pero espero estar pronto trabajando para todos los españoles.
Santi Dutrié, qué bonito es el amor, oye, y que la gente se ponga buena una vez que ha estado unos días en el hospital, ¿no te parece?
Qué miedo me dan a mí los virus estos estomacales veraniegos.
Totalmente, hay que tener mucho cuidado. Bueno, la atención está puesta a esta hora en la puerta de la Liga de Fútbol Profesional, de puerta a puerta, vamos.
Porque parece, Marta, que después de toda la semana esperando el desenlace, estamos cerca del final del culebrón. Antoine Griezmann, calle Torrelaguna, sede de la Liga. Cuéntanos, Antonio Sánchez Vicente.
A pocos minutos de cumplirse la una de la tarde, se ha personado el abogado de Antoine Griezmann. Portaba dos maletas, vestimenta informal y rostro serio, pero con cara de satisfacción. Y al ser preguntado por los micrófonos de COPE si venía a efectuar el pago de la cláusula al jugador, se le escapaba una breve sonrisa de la cara, Santi, afirmándonos que...
Para aportar 120 millones de euros hay que llevar por lo menos dos maletas. El otro gran punto de interés de la jornada está en Wimbledon, donde en menos de una hora arrancan las semifinales del cuadro masculino con dos españoles por primera vez en la historia buscando la final. Enviado especial Ángel García.
Todo preparado aquí en Wimbledon, mirando al cielo, por cierto, porque hay muchísimas nubes. Recordamos que la pista central tiene techo, así que si cae lluvia, se prevé ahí entre las 2 y las 4 de la tarde un poquito de chubasco, podrían cerrar ese techo. A partir de las 2, ese Roberto Bautista Novak Djokovic, a continuación el Rafa Nadal, Roger Federer, ambos tenistas españoles ya han calentado, con muy buenas sensaciones y soñando con esa final española. Nunca se vio, es difícil que se vuelva a ver, ojalá el domingo veamos a dos españoles peleando por el título aquí.
Gracias, Ángel, no nos iría muy bien que cerrasen, porque en el indoor Nadal se defiende bastante peor. En ciclismo está en marcha la séptima etapa del Tour de Francia, son 230 kilómetros y previsible llegada al sprint. Y en Fórmula 1 acaba de finalizar la primera sesión de libres del Gran Premio de Gran Bretaña. El más rápido, Gasly, Carlos Sainz, ha sido décimo.
Gracias, Sandy. Te estamos contando la última hora. Mediodía, COPE.
Doncs apa, que ja hem escoltat el butlletí horari de la una, per tant estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i li diem hola, què tal, a la Mònica Carrasco. Hola,
hola,
Mònica.
Hola, què tal, Ricard Álvarez? Hola, Alvarez? Què tal? Com estàs?
Ja sabeu que jo sempre dic hola, què tal. Hola, què tal? Molt bé, Nacional 240, avui és el darrer dia de programació local i també, doncs, evidentment, de l'espai de la Nacional 240 amb el cine dels divendres, eh?
És veritat, eh?
Que ens ha acompanyat, doncs, aquestes temporades. La veritat és que hem escoltat un munt de pel·lícules, no totes bones, eh?
No totes bones. No,
et diria jo que potser la balança està més al revés, però bueno.
No totes bones, però bé, com a mínim hem rigut molt, que això sí. Fa salut.
Sí, sí.
És molt sa i molt necessari.
No, va molt bé. És necessari, molt necessari, eh? Escolta, fem una pausa rapidíssima i així ens posem en matèria. La Laura, que ja la tinc aquí asseguda, ja porta les ulleres de sol posades, per tant, vol dir que està preparada.
Està
ja per parlar de cine.
Eh?
és l'uniforme de la crítica de cine. Es veu que això està escrit, jo no ho sé. Vinga, va, que parem, no res, dos minutets i parlem de cinema.
Som-hi.
Solo hasta el domingo en Hipercor y El Corte Inglés, super tecnoprecios.
Con las mejores ofertas y ventajas.
Samsung Galaxy S10 Plus de 128 GB, antes 1.009,99€, ahora 859,90€.
Robot aspiradora y robot Rumba 604, antes 249€, ahora 159,20€.
Super tecnoprecios, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso, durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Va, que deixo que ho faiguis tu avui.
Sí, em deixes?
Vinga.
Laura González, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Què és el que us estàveu tornant ara?
Saludarte, ¿eh?
Ah, vale. Ni que ara m'hauran de fer algun test o alguna cosa.
No, no, home, avui és l'últim dia, però hi ha banda sonora final, eh?
Uf!
És molt fàcil avui.
Ah, anava a dir, és fàcil o difícil?
És molt fàcil. Sí,
i per mi?
Sí.
Ah, també.
Sí. Avui és molt fàcil. Mira, estic ja en període, en mode vacances, el meu cervell ja ha fet el ja s'ha desconnectat i he dit, avui posem una cosa fàcil i divertida.
Molt bé. Laura, has anat al cine?
No.
No.
Oh! Vas dir que sí.
Bueno, espera.
Vaig dir, m'hagués agradat.
Vídeo a demanda, Netflix... Com?
Ah, no, tampoc.
Ui.
No.
Està fatal.
Sí, m'he dedicat a fer esport i a disfrutar dels dies de pluja.
Et veia una mica doblegada avui, pujant per les escales, però bueno, no t'he volgut dir res.
Sort que a la ràdio no me veuen,
bueno,
saps?
Ja ho explico jo, és el problema que teniu. Ja ho explico tot. Bueno, Laura, va, tenim estrenes avui, ja?
Doncs sí, unes quantes. Bé, tenim...
Escolta, a part de les d'aquesta setmana, hi ha algun bombazo de cara a l'estiu?
Pues tens la de Tarantino, la direcció una vez en Hollywood.
Ah, sí.
Ah, és aquest estiu, ja?
Sí, tindrem El rei León, l'action movie, amb animals...
Ah, i aquesta no.
Sí, no? Pues, no. Pues Beyoncé fa de Nala.
No, bé, jo tampoc no em cau bé la Beyoncé. Per tant...
No, sí, això de les action movies aquestes, no.
Bueno, i aquesta setmana ha sortit el tràiler de Mulan, i la gent tota esfaraïda perquè no sortia Mushu, que és el drac. Bueno, a veure, la protagonista és Mulan, no?
No.
Sí, que més dona que vagi, que surti el drac o no surti el drac. I tampoc hi ha cançons i la gent, pues, tota bueno, mira, furra que no estan
amb
contents.
Amb les teves històries de mobilitzar els oients, sí. Me vas mobilitzar la gent perquè no li agradés la cara de Sonic i ara me l'han retrasat un any.
Bueno, és que ja era lamentable. Bueno, seguim. Vinga, va, fem les estrenes, que si me fico aquí a xerrar, saps? Tiraré un munt de carbó sobre un munt de pel·lis.
Això era durant l'estiu, ara anem les d'avui.
Durant l'estiu també tindrem It, capítol 2, i Venganza bajo cero, que no sé si és massa necessària ja.
It, que és allò del pallasso?
Sí, sí, molt guai.
No.
I Venganza bajo cero, que són les pel·lis d'aquelles de Liam Neeson, que tot el dia es busca venjança.
Ah, Venganza
bajo cero.
Que és la 4, no, ja?
O la 5. Jo no ho sé. Va. No sé si s'ho ha de plantejar el senyor que va fer de Schindler.
Sempre passa el mateix, que li segresten a la filla, o no?
Sempre. Ah. No s'ha de fer altra cosa.
Ho dic perquè... Vull dir, jo no les he vist, però he vist el trailer de la primera i no sé si les demés és el mateix.
No és una saga que segueixi.
Vinga, va, digue'm la primera.
Vinga, va, doncs tenim Serenity, que és un thriller psicològic en un context de pesca, no? És una tensió a bord d'una petita embarcació. Anne Hathaway i Matthew McConaughey, que fa de capità d'un pesquer que viu en una illa del Carib, ell té un passat misteriós, del qual el personatge d'Anne Hathaway forma part, i bé, aquest passat torna per a atormentar el protagonista en forma d'una exdona que reapareix amb el fill que tenen en comú, demanant-li allò, un favor, fes-me un favor, agafa el marit que tinc ara, i llença els taurons.
Ah, bueno, lo mismo, el normal,
sí,
no?
Un espentet, també, surt més barat i tot.
Sí. No? Bueno, d'això va Serenity, però és thriller psicològic. A mi aquestes pel·lis de tensió amb un barco, a mi el mar no fa per mi.
Saps quina sèrie he començat a veure jo, ara que has dit això?
Quina?
Les senyores del Lampa.
Ah, què tal?
Pues sí, és humor negre, però és més negre que humor, de totes maneres. Vull dir, jo he patit bastant.
Ah,
els capítols.
Pues,
o sigui,
està bé, això de...
Sí, bueno, que vols que digui, jo anava a riure, no a patir, però, bueno, però vull dir que hi ha tensió, eh? que hi ha tensió, que hi ha sang, que mor gent, hòsties.
Bueno, segueixo amb la cartellera. Tindrem també com a estrena Annabelle vuelve a casa. No es tracta d'una pel·lícula dramàtica familiar en què la mascota del clan desapareix, no. Forma part de la subsaga de Annabelle, sorgida de la saga d'Expediente Warren, que són unes pel·lícules de terror que tracten diferents casos dels de Monolith, Ed i Lorraine Warren. Llavors, la Annabelle és una nina que posseeixen esperits i que té, bueno, que tenen els protagonistes tancada sota clau i en una vitrina beneïda per un sacerdot amb un sòtano i tal, no? Bueno, i doncs una nit l'Annabelle es torna a escapar. Penso que ja han fet dos o tres pel·lícules de l'Annabelle. Es torna a escapar i, bueno, ara l'objectiu de les seves accions demoníaques, pues, és la filla de 10 anys de la parella protagonista i les seves amigues.
O sigui, és dolenta.
Qui és dolenta? L'Annabelle?
La nina.
Sí, és com el Chucky d'aquesta generació.
Però i no pot ser una nina posseïda i que sigui bona?
No.
Ui. Ja em fa por saber quina pel·li veus.
A mi també.
A veure, Laura.
Vámonos, que ja és estiu.
Vinga, a veure.
La següent pel·lícula és una pel·lícula que ens arriba de la República Dominicana i es diu Que León, una vaina loca. Llavors he agafat aquesta cançó.
Molt adient.
He llegit el títol i la cançó al meu cap. Una vaina loca...
No, Però no són de la que s'avecina, no? Los Leones, no.
No. A veure, això és una comèdia romàntica de dos joves de classes socials diferents que porten el mateix cognom, que és León, no? Però bueno, no són família. Llavors és una mena de Romeu i Julieta, en plan a tres metres sobre el cielo, però una mica menys dramàtica, o sigui, en plan còmic, ¿vale?
No t'he entès res, perquè a més és que no n'he vist cap d'aquestes, per tant no...
Romeu i Julieta saps de què va?
Sí.
Dos famílies sí, enfrontades, sí. També classes socials diferents, perquè els Capuleto tenen pasta i els Montesco no. Pues a tres metres sobre el cielo pues va el mateix, moderno, ell va en moto i és de però classe social baixa i ella és pijín.
És un noi i una noia que es diuen León
sí.
I s'enamoren?
Sí.
Ah, vale.
Però no, León és simplement que comparteix un apellit, és com García o coses així, saps? Vinga, segueixo. Una pel·lícula que ens arriba d'Argentina i es diu El cuento de las comadrejas. És un remake de la comèdia de 1976 Los muchachos de antes no usaban arsénico. ¿Vale? I explica la història d'una dona que havia estat estrella de cinema en l'època d'aurada del Hollywood, d'un actor en el crepuscle de la seva vida, d'un guionista i escriptor cinematogràfic frustrat i d'un vell director que viuen en una microsocietat, no? I que faran lo impossible per conservar el món que han creat en una antiga mansió. Però tot això canviarà quan dos joves es presenten a la casa on conviuen tots i, bueno, constitueixen una amenaça i un perill per a l'estabilitat de la rutina dels protagonistes, que són ja gent gran, amb la vida feta, i, bueno, és el contrast una mica entre joves, gent gran i la indústria del cine. El cuento de las comadrejas d'Argentina.
Escolta, què més tindrem? Abans de que seguim avançant. N'hi ha alguna per mi?
Ja està.
Jo crec que sí, no?
Sí, no sé. Jo diria que no, eh?
No?
No.
A veure si jo penso que s'estrena una que no. Bueno, continua, a veure.
Vinga, tindrem una vez Super 30. És una pel·lícula que ens arriba de la Índia. I ni és en plan Bollywood ni llavalls. Està basada en fets reals i ens parla sobre la vida del geni matemàtic Anand Kumar, que va decidir ajudar els nens de famílies desfavorides de l'interior del país, donant-los formació acadèmica a la que no podien accedir ells, no? I així, doncs, va emprendre un programa educatiu que es diu Super 30, en el que entrenava a nens per a l'examen d'accés a l'Institut de Tecnologia de la Índia, que és com el MIT, el famós MIT, no? Llavors, a més de proporcionar-los aliments i allotjament. Molts d'aquests nens van estar formats per l'Anand Kumar, doncs estan treballant actualment per a grans empreses internacionals ocupant altes posicions de responsabilitat a nivell mundial sobre ciència, informàtica i matemàtiques. La pel·lícula, he vist el tràiler i pinta bé, eh?
Però és una pel·li o documental basada en fets reals?
No, és una pel·lícula basada en fets reals. No. Està tot dramatitzat. Jolene, Jolene.
Però com es diu aquesta cantant? La...
Dolly Parton.
Això.
Molt bé. Micropunto per a la Mònica.
És que no em sortia ara.
Doncs bé, pel·lícula que ens arriba del Regne Unit i es diu Wild Rose, no? I és una dramèdia indie sobre el món i la indústria de la música amb molt bona crítica. La veritat és que ha rebut tan bones crítiques que potser la vaig a veure i tot. Mira, és la Rosalind Harland, que té 23 anys, talent, carisma i un somni. Sortir de Glasgow i triomfar com a cantant de country. Però bueno, de moment acaba de sortir de la presó.
Des d'Anglaterra, sí. Vol ser cantant de country.
Sí. Però de moment, en lloc de sortir de Glasgow, doncs acaba de sortir de la presó i té dos fills petits als que ha de mantenir. Llavors la seva mare, la Marion, vol que accepti la realitat i es faci responsable de la seva vida, però resulta que els somnis que persegueix la Rosalind s'acaben complint i entra en el dilema. Què anirà abans, la seva família o la il·lusió per convertir-se en estrella? Bé, què més tenim? Un amor impossible, que ens arriba des de França, i és un drama romàntic sota la mirada d'una dona que dirigeix, que és la Catherine Corsini. Bé, la trama ens situa als anys 50, quan la Rachel, una modesta oficinista de la petita ciutat de Châteauroux, coneix a Philippe, que és un jove de bona família, no? És un jove burgès. Llavors tenen un afer, un breu i intens, del qual neix la Chantal, una nena. Però el Philippe no la vol ni reconèixer ni contraure matrimoni amb una dona que no és de la seva classe social. Llavors passaran els anys i bé, les seves vides aniran lligades, primer per l'amor entre la mare i la filla, que es veu eclipsat per l'amor impossible d'una dona per un home que la rebutja i d'una filla per un pare absent i abusiu. 1, 2, 3...
D'agulletes en té la Laura, però no para quieta.
No, perquè als hombros no en tinc, d'agulletes. Només és a les cames. Doncs bé, vinga, els estrenes Made in Spain. Tindrem Bellezonismo, que és una comèdia relativa, és el que he llegit, que explica com Sòcrates i Capi, que són dos pilots de cotxes, bueno, estan enmig d'un rally i de forma inesperada doncs es perden i acaben en meitat de la muntanya, on troben un centre de tecnificació de la bellesa regentat per un déspota modernet en plat Hugh Hefner, influencer, vale, que té allí subllogades amb un munt de noies per a que siguin super guapes.
Però
i...
quina pel·lícula és això?
Pues una cosa molt rara.
Però si és que aquest guió no té ni cap ni peus.
Home...
us he de dir que part s'ha gravat a Tarragona, eh?
Ah, sí?
Ah, sí. Doncs me la sembla divertida.
Doncs tu, Mònica, l'hauràs d'anar a veure. És com una penitència. I ja està.
Doncs bé, les altres no són tant de penitència. Vinga, va. Lo nunca visto. Jo és que estic enamorada de com fa el cinema la Marina Cereseski, ¿vale? I després de La Puerta Abierta ens arriba aquesta comèdia sobre el tema de la immigració. La Teresa, que està interpretada per la Carmen Machi, viu a pagar-se... Sí, digue'm.
Aquesta no és pel Ricard?
Ai, no sé.
No és una comèdia?
Sí, sí, és una comèdia.
És fàcil?
No sé si és fàcil, ah. És aquesta la qüestió. Que jo crec que fa reflexionar bastant, bueno, sobre les migracions, tant de la joventut fora dels pobles, que marxen dels pobles i se'n van a les ciutats, com la immigració que ve de fora, no? Uh-huh. Llavors, bueno, us explico una mica, ¿vale? La Teresa, que és la Carmen Machi, veu apagar-se el poble de Fuentejuela, de Arriba, que, bueno, que ella és una petita aldea de la muntanya on ha viscut tota la seva vida. Però el poble, bueno, rep la visita inesperada enmig de la neu d'un grup d'africans que semblen perduts, no? La Teresa ho té clar. Fugits d'una situació d'explotació a la que havien arribat enganyats, els africans es volen quedar a Espanya, sigui com sigui. I aquesta pot ser la solució al problema de la falta d'habitants del poble. I bé, amb l'ajuda dels seus amics, el Jaime i el Guiri, que és el John Cortajarena, decideixen amagar-los i muntar un pla. Desfent-se de prejudicis i expectatives, els recent arribats i els habitants locals treballaran junts perquè la seva llar i el seu poble segueixin existint. Mm-hmm. Jo crec que, a veure, és comèdia, pots riure, La Puerta Abierta també era comèdia, però té un fons de reflexió social.
Bueno, també ho tenia... El turisme és un gran invento del Paco Martínez Soria, però...
Havia de sortir l'últim dia, una d'aquestes...
És que li encanta.
No perd ocasió, eh?
El Paco Martínez Soria és un...
És fantàstic.
És bo,
veritat.
A les pel·lícules. Cine
caspa,
I tenen sempre allò... No, caspa, no. Sí. I tenen sempre... Què vol dir cine caspa?
Pues que ja té caspilla, que ja té.
No, però té el seu lloc a la història del cinema del nostre país, clar. Sí.
O sigui, i les del Hitchcock, què passa? Que ja no són bones.
Com que no?
Ui, mira pues... los pájaros amb ulls d'ara.
Veus?
I
sí?
I tant. I altres no, eh? Altres han viscut molt bé.
Home, perquè los pájaros es veu molt...
Han envellit molt bé, però gràfic. Los pájaros, mira-la ara.
No la vull veure. No. Me niego.
Ho veuràs, que estan allí penjats i són de paper.
Però a molts nivells, eh? Sí. Interpretació, de tot.
Perquè era un cine més teatral, jo crec.
Digue-li com vulguis.
Oh, Mònica, opines que Hitchcock està sobrevalorat?
Opino que Los pájaros està sobrevalorada.
Vale.
Però d'altres han envellit molt bé. Vértigo ha envellit meravellosament bé.
Con la muerte pájaros, en los tacones.
Con la muerte de los talones també. Los pájaros no tant.
Vale, prenc nota. Jo
estic d'acord, amb la Mònica. Jo sí que la he vist no fa massa i sí.
És que jo la vaig veure no fa gaire. Vaig dir...
Ups.
Ai, Déu meu.
Ha passat el temps. Sí, ai. Sí.
Ja.
Fes-ho.
Mira, si et poses amb això, saps quina et recomano també?
Memòries d'Àfrica.
No, la original de Batman. La primera.
Però no vull destrossar la meva infància d'aquesta manera.
La primera, però el que és pel·lícula... Surt un monstre del mar, que és una figura de cartró, però és que no està ni dissimulat que ho és.
Però això és lo guai,
sí,
no?
Sí, vamos, és guapíssim.
Jo encara miro José los Argonautas i flipo. I saps
anys,
que és mentida, sí. No? Però jo m'agrada.
Sí, hi ha coses que, evidentment, són de l'any que són i no hi podem demanar grans efectes, però n'hi ha d'altres que dius igual aquí hi hem posat més pa que formatge, amb els anys.
Mm. Bueno, el que passa amb el cine de culte,
sí,
aquestes
exacte.
Coses.
Vinga, què te'n queden?
La última
una
estrena
i dos
de
documentals.
Ficció... Tres documentals. Doncs bé, La vida sense la Sara Amat, que és un drama romàntic adolescent, que és el primer llargmetratge de la Laura Jou. Bé, en Pep és un noi de 13 anys que està enamorat d'una noia del poble dels seus avis, que és la Sara Amat. Un estiu, la Sara desapareix sense deixar rastre i al cap d'unes hores en Pep se la troba amagada a la seva habitació, o sigui, a l'habitació del noi, i bé, la jove li explica que ha fugit de casa i li demana quedar-se amb ell. Llavors, bueno, idilios, amores, verano, adolescents... La vida sense la Sara Amat. Si surt al cine de la vostra localitat municipi, doncs la podeu anar a veure. Tindrem també tres documentals. Espera, deixo sonar una mica la música.
Aquesta pel·li m'agrada molt.
a tots, jo crec, no?
La mòmia, però la... Sí, sí.
Sí, sí, no, la de Brendan Fraser.
Sí, no la del Tom Cruise, crec que era no...
Ai, però a mi no em va desagradar.
Va, per favor.
Bueno, és que jo tinc debilitat per Tom Cruise, eh? Les coses com són. Ara ja ho dic aquí a la ràdio i ho dic everywhere, ja m'és igual.
Everywhere.
Ja sempre la vergonya.
Sí.
Pues,
sí,
a mi saps quin actor m'agrada com a actor i que normalment vaig a veure les pel·lis independentment de si sé de què van o no, el Brad Pitt.
Doncs pues mira, tindràs una pel·lícula de Brad Pitt, sí, aquest estiu també.
Que per cert ha dit recentment que es retire.
Molt clar.
Pues molt bé.
Perquè diu que...
Pot ser que vulgui a la vida ja.
Que los jóvenes vienen pisando fuerte, que ja és un dinosauri. Però bé, no té edat per retirar-se, és a dir, pot fer papers de més gran? No?
Sí, bueno.
Ja està.
No sé. Bé, els documentals. Tindrem Hamada, que és un documental suec i, bueno, constitueix un retrat actual de la societat que viu al mig del desert del Sàhara, ¿vale? Centrat en les generacions a les que el Marroc els va negar el país a 1975. El temps present el destinen a passar les hores, però també hi ha joves en aquesta societat i joves que són amics, que riuen i que tenen idees rebels i somnis inconformistes, com els joves d'aquí, però amb moltes menys possibilitats i molts més riscos. El documental mostra, doncs, com aquest jovent és capaç d'arreglar cotxes, tot i que aquests no vagin més lluny dels murs que els tenen retinguts i que els mantenen invisibles a la resta del món. Molt bona crítica, he vist el trailer, m'han vingut moltes ganes de veure'l, Hamada, és un documental. Què més tindrem? En Accidental Studio. Aquest documental, que ens ve de Gran Bretanya, forma part de 6 documentals que es van estrenar ja durant 6 setmanes. La setmana passada vam tenir el de l'Agnès Varda, aquesta setmana tenim aquest, en Accidental Studio, i durant 6 setmanes hi haurà documentals sobre el cinema. Vale? En Accidental Studio repassa, doncs, els primers anys de la Handmade Films, que és una productora de cinema britànic. Ja va ser dels seus principis amb George Harrison, llavors, bueno, la vida de Brian amb els Monty Python i, bueno, fins a Logan Stock and Two Smoking Barrels de Guy Ritchie. Vale. Aquesta pel·lícula es diu En accident a l'estudi i és un documental. I, per últim, el documental de Diego Maradona, que també és britànic, sí. I bé, està construït a base de 500 hores de metratge inèdit sobre la carrera i la vida del reconegut i controvertit futbolista argentí, Diego Armando Maradona, a ver, que no cal que... El...
A veure quina vida explicaran, realment.
Bueno, no sé, a veure, tenint en compte que el documental és britànic i que la mano de Dios i aquell partit de l'any... Quin any era?
Bueno, sí,
86? No, més anterior. 86, potser sí, eh?
Vaig escoltar un tall de veu 86. Magnífic de Maradona de quan era fa poc, parlant de la pel·lícula, dient, no vagin a veure-la.
No vagin a veure-la.
Que me dejan mal.
No li va agradar gaire el subtítol, diguéssim. No l'avisa, em penso, en el moment en què va dir això, però com que hi diu algo així com a sota, com no, és Maradona, Diego Maradona, héroe, estafador, Dios, o algo així, no? I ell va dir que no, això no li agradava gens. I va dir, no vagin a veure-la.
Què de dir?
Bueno, jo tinc interès, o sigui, jo crec que ens interessa a tots, encara que no ens agradi el futbol i que no ens interessi Maradona, perquè és com la pujada i caiguda d'algú allí en el tit, saps? Del mal que li va fer la fama amb aquest senyor.
Sí.
I de com d'exigent és l'esport, saps? Que si un dia te marques un límit i el superes, el dia següent l'has de tornar a superar. Llavors, pues bueno, jo crec que pot ser molt interessant, Diego Maradona.
Bueno, va, que està allargant aquí necessàriament el xiclet, la Laura. Anem a la banda sonora.
Venga, darrera banda sonora, eh? I mira, Ricard, que consti en acte, si us plau, audiència, que el Ricard i jo avui no havíem parlat. O sigui,
no.
El Ricard no sap quina banda sonora vaig a posar jo ara mateix, eh? Que va. Consti en acte, si us plau. Allà va. Endavant.
Batman. Però això és de la sèrie de
això
Batman.
És de la pel·lícula.
La pel·lícula,
la pel·lícula de l'any 66.
Ah, ja sé quina és. Sí, ja sé quina és.
Que es va estrenar...
No l'he arribat a veure sencera.
Van amb els calçotets per fora i allò...
30 de juliol, queden uns dies encara perquè es compleixin els 53 anys.
Que bo.
Déu-n'hi-do.
No havíem parlat, és veritat.
No, de veritat. De veritat, paraula.
Jo l'he vist a trossets. Sencera no l'he vist.
Però no us sembla fantàstic. Jo és que soc molt fan de Batman, bueno, això ja ho sabeu, però sobretot de Batman, d'aquest Batman, del pam, punch, punch.
Sí, però jo d'aquest veia la sèrie.
D'Adam West, sí, clar, sí, jo soc també de la sèrie, però és que és fantàstic això.
Allò, sí, era...
Meravella. Aquesta era fàcil, eh?
Sí,
està regalat avui, massa fàcil.
Sí.
De quin any dius que és?
66.
66, eh?
Sí.
Escolta, ara que et veig moure tu la samarreta, Laura, qui portes aquí? La diosa Leia o la reina Leia, o qui és,
sí,
aquesta?
La princesa.
Ah, la princesa
Leia. Leia Organa.
La diosa, li he dit. La diosa. La princesa Leia de la pel·li. Què és això? Aquella sèrie de pel·lis del...
Mira, Ricard, acabem bé la temporada,
Star Wars,
per favor.
No?
Tinguem la festa en pau, Ricard.
Ens separa aquí un vidre, però qualsevol dia cometo un homicidi. Aquí ho deixo gravat. Ah, és broma.
Radiofònic. Molt bé, doncs arribem a dos quarts.
Vinga, pues bon estiu.
Marxeu de vacances. És veritat, és que marxeu ja de vacances.
Clar, aniràs al cine durant tot l'estiu, Laura? Quan...
Per favor, qui és esta pregunta? Vale, i tant, vale. Que aniré al cine.
Quan s'estrena la de Tarantino? Us tenim més o menys
data?
Sí,
agost.
A l'agost. Jo que ja sí que tinc... Crec, bueno, el tràiler m'ha agradat, el qual no vol dir que la peli.
Tarantino...
Hi ha bona gent, per cert, a tota la peli.
Home, surt Brad Pitt, no?
Sí.
Llavors l'has d'anar a veure?
Jo sí, ah, però surt el DiCaprio, que m'agrada molt, també.
Molt bé.
La Margot Robin i... Surt el Kurt Russell. Kurt Russell surt.
Sí, bé, ja va sortir a l'anterior, no?, de Tarantino.
I fa dues pel·lícules, a Death Proof.
Sí.
Bueno, Laura González, que tinguis bon estiu.
Molt bé.
Et deixo aquí els papers per renovar, eh? Aquests que t'he deixat aquí, ja saps, com sempre, tu posa la teva assignatura i ja estàs, eh?
Vinga.
No, gràcies, no cal Laura.
Adéu.
Bon estiu.
Una abraçada. Adéu.
Apa, Mònica.
Adéu, Ricard, que tinguis bon estiu tu també.
Nosaltres, saps què podem fer? Deixem les barreres de la N240 aixecades.
Això mateix.
Que així ja la gent ja circuli.
Això
amb prudència.
Molta prudència.
Amb prudència.
Sisplau, eh? Que és molt important que quan torni, no? Quan torni del setembre, Ricard, estigui tothom aquí. Que es passi llista.
I tant que sí. Mònica, bon estiu.
Bon estiu.
Una abraçada.
Una abraçada.
Apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Ja saps que tots els divendres d'aquesta temporada, que avui li posarem aquest punt i final a la temporada, ja amenacem amb tornar al mes de setembre, però acabem setmana, acabem temporada i acabem dia, acabem divendres, com tots, aquesta temporada, fins a les 2, amb la nostra tertúlia d'espectacles i de cultura, amb l'Espai Groc, que l'altre dia intentàvem fer memòria des de quan existeix, i jo és que ja pels anys i pels temps, i que la memòria ja no és el que era, ja no sé exactament, però jo crec que fa una pila de temporades. En fi, sigui com sigui, mira, avui tenim a l'equip titular, no hi ha lesionades, no hi ha cap mena de problema. Us he de posar en una posició, perquè així, quan us doni l'entrada, puc dir corrent per la banda, a la davantera i a la defensa, però bueno. Des del Caixa Fòrum ens arriba la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La directora del Caixa Fòrum, de fet. La directora també de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Directora de l'Auditori Municipal Enric Granados Puri Terrado, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També està amb nosaltres des del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I avui... Doncs fent així una mica de reminiscència cap al passat, del que va ser, aquest Espai Groc, doncs ens ha tornat una de les titulars, que de fet sempre em diu, tu quan em truquis jo vindré, però és veritat que després el dia a dia t'absorbeix tant que passen les setmanes i no te n'assabentes, però bueno, almenys hem de passar que hem de fer que no passi una temporada sense que tornem a tenir aquí asseguda la Margarida Troguet. Margarida, què tal? Bon dia.
Bon dia i molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Gestora cultural.
Sí, faig...
Anava a presentar com a directora, però no.
Sí, faig projectes escènics pel meu compte. Ajudo i col·laboro amb festivals, amb companyies, amb estructures...
Però no has canviat d'àmbit. Doncs escolta, si et sembla, anem a fer una repassada ràpida, perquè és veritat que també totes les... Bueno, totes les infraestructures també han de fer el seu descans i, per tant, doncs, a gairebé tot tenim ara finals de temporada per començar forts a partir del setembre. Puri Terrado, per exemple, l'Auditori Municipal Enric Granados, vosaltres no teniu res aquest cap de setmana,
no.
Ni el cap de setmana vinent, ni a l'agost.
No.
Nosaltres ara ja hem tancat la casa, ens dediquem al manteniment de l'edifici, que bona falta li fa, perquè...
Bueno, ara és el moment aquell de fer cosetes,
sí, hi ha moltes coses a revisar i arreglar, i això la gent no se n'adona, no?, de que és necessari, però és així, i cada dia tenim tècnics per la casa.
Que sapigueu que teniu la programació preparada fins al proper 31 de gener del 2020, a la temporada Lleida.cat, però anem a avançar a coses, Puri, a l'auditori.
Doncs mira...
Quina tardor ens espera?
Doncs a remarcar l'inici de temporada amb la Simfonia del Nou Món, amb l'Orquestra del Simfònica del Vallès. És una simfonia extraordinària de Dvořák, molt coneguda, molt posada al cinema, i la gent és un caramelet d'aquells que no podem opiar. A més, hi haurà un gran violinista que ens oferirà músiques també de Pablo Sarasate amb l'orquestra.
El Dvořák és aquell que s'escriu Dvořák.
Dvořák.
Perquè jo fins que aquí no vaig aprendre com es pronunciava sempre el Dvořák. Sí, no, Dvořák.
Sí. Llavors, després tindrem la Simfonia Tità de...
Clar, jo què sé.
Sí, perquè, home...
Sempre li pots dir, Manolo, ves lento. Que ens has d'esperar el 95.
A l'auditori es va ficar la primera pedra l'any 84.
Imagina't tu.
O sigui,
va tardar uns anys.
Va tardar molts anys pel tema de les ruïnes romanes, de les restes que es van trobar...
Doncs pues ves que no ho tinguessin calculat.
No, llavors,
el 225 que naixés Beethoven, inaugurem l'auditori.
L'Ajuntament, sempre recordo, perquè tenim un cartell a la sala de professors que amb l'orquestra del Conservatori, que aquell any li va dir l'any de la música. S'ho va inventar i s'ho va treure de la mànega a l'Ajuntament i van fer l'any de la música.
Bueno.
O sigui que ja li van ficar un títol també.
Bueno, ens ha donat pistes, però heu d'estar atents a la temporada Lleida.cat, que allà s'anirà desvellant tot.
Música moderna, també tindrem a l'Antoni Tolmos, o tindrem Coetus, un grup de percussió de música ibèrica, que és amb el Carles Dènia, o sigui, que és percussió i cant, i la veritat és que és un espectacle xulíssim i val la pena que l'apunteu a la gent.
Podem fer peticions, per cert. Jo et faig una petició d'un grup català que ja ha estat a l'auditori, que està vinculat a formacions clàssiques de l'auditori, a veure si poden tornar.
Val.
No dic el nom per no comprometer-los, però ja saps de qui parlem. Fem les gestions, a veure si podem tornar.
Molt bé.
La temporada Lleida.cat, aquí trobareu tot. Aquí, en aquesta web també, Marta, doncs ens pots... trobarem tot el que heu preparat ja fins al 31 de gener del 2020, però avança'ns alguna cosa de la llotja i de l'escorxador.
Sí, mira, t'avanço que així com a l'auditori estem de manteniment i a l'escorxador estem de supermanteniment, i a la llotja em consta que també, però fan un parón de manteniment a la llotja aquest diumenge, que hi ha el Llac dels Cignes. Aquest diumenge
ara?
A les 7. Sí.
El juliol?
Sí, fan un Llac del Cigne.
Altres anys també ho
sí, el juliol sempre hi ha alguna cosa, sí.
Bueno, sí, a veure, suposo que una bona peça és bona durant tot l'any, però com que jo el tinc més pensat per l'hivern.
Mira, no? Doncs així te refresques.
Sí, sí.
Farà molta calor aquest cap de setmana.
Sí, sí, et va més al llac avui, sí. Amb els cignes.
Sí.
No, és tot molt gràcil perquè sortir jo per allí... La temporada Lleida.cat, el Llac dels Cignes, aquest diumenge, a la llotja.
Sí. Vols que avancem una mica
digue'm
de tardor?
Aquestes que no es poden dir, tu digue'm-les.
No, es poden dir totes, pues... no tenim secrets.
A veure, tenim, que ja vam parlar aquesta setmana, el Joan Dausà, el 8 de novembre.
El 8 de novembre, Manel, vinga, comencem per la música.
El Joan Dausà, que bé, és final de gira, que farà 5 grans concerts de final de gira, i un d'ells és Lleida.
I un d'ells és Lleida,
bé,
sí,
amb disc que sabem com es diu, que té títol, i la gira també té títol, i sabem tot el que faran. Després tenim Manel, que no sabem res.
Que no sabem res, però que estan les entrades a la venda.
Que sortirà el novembre, que no té títol, que no sabem quantes cançons tindrà, ni res de res, però ja les entrades a la venda.
No sabem si és màrqueting o no, ja ho vam dir la setmana passada, que és per als molt fidels a Manel o per als que ens agradin les sorpreses.
Escolta, està a la venda i se n'han venut.
I se n'han venut.
Si us agrada, allí està, la temporada de Lleida.cat.
Aquest grup també està, es podria interpretar que està vinculat a Lleida.
Ah, sí? Manel també?
Sí, també hi ha un parell de persones.
Ah, un parell?
Bueno, n'hi ha un que era el que porta tot el...
Bueno, però no és el que deia jo, eh?
No.
No és el que deia jo.
Ui, ara aquí quins misteris. Bueno,
Blau Mut.
S'ha desvetllat el misteri. Ja està.
És que em va agradar molt el concert que van fer de Blaumut a l'auditori. Va ser molt maco. Vinga.
A veure, Marta. Va, comencem el 4 d'octubre amb La Tendresa. I aquest, no sé si anar cap a la banda dels abonaments, perquè els espectacles una mica ja els anirem explicant. Bueno, tenim un abonament que és una mica un pupurri. Llavors, com que sempre tenim tendència a tothom a comprar allò que ens agrada i allò que coneixem, nosaltres proposem que us compreu l'abonament perquè així us afavorirem amb el preu una mica més econòmic, una mica bastant, us afavorirem que compreu coses que normalment no compraríeu o que no coneixeu tant o que potser no us atreviríeu. Llavors, com que han fet tres tarifes de preus d'entrades, l'abonament només és que compreu un espectacle de cada tarifa. Ah, amb la qual cosa, potser de la segona tarifa o de la tercera, no us atreviríeu i així serà la manera. Llavors, el primer preu, que és on hi ha més espectacles, doncs tenim aquest, que és La Tendresa, que és un espectacle molt gran, tenim un Rei Lear de Talaia, que tampoc no us el podeu perdre, tenim el Jerusalem, que s'ha estrenat ara al Festival Grec, el 9 de novembre a Lleida, tenim l'Escape Room del Joel Joan, tenim La Rambla de les Floristes, que serà una producció del Teatre Nacional, i aquest ja és el gener, i Lolita amb La Fuerza del Cariño el 26 de gener. Com has dit, la temporada de tardor arriba fins al 31 de gener del 2020, eh, ja?
Sí, sí.
Llavors, amb el preu B tenim espectacles que són d'una sola intèrpret, que són 5 hores con Mario amb la Lola Herrera,
ostres,
que ja vam dir també que fa 40 anys,
jo
tercera reposició.
Jo igual ho vaig veure fa 30 anys.
Pues sí. Ai, ara em vaig aprendre. La primera vegada que la van fer era el 79... La segona, ho veia estar buscant, eh?
Hi ha una anècdota molt bona amb la Lola Herrera, el principal, la podem explicar?
Sí, i tant.
Que Lleida, que va aturar la funció, va sortir una rata.
Ah, sí?
Ui, què dius?
I va aturar la funció.
I ho va dir?
Bueno, no es va saber què va passar, és que, bum, va passar una rata per ahí.
Paramos un momento.
Sí, 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 i es va tornar a engegar i no va passar res.
Ah, mira, eh? Mira.
Va tornar a engegar,
sí, sí,
i tant.
Sí.
La rata prou feina tenia a marxar
sí,
corrents,
sí, sí,
segurament.
Sí, sí.
Però
és cert, és cert.
Pues és que jo buscant coses d'aquestes la setmana passada...
Que després no ho expliqui les memòries. En Lleida me salió una rata.
Bueno, penso que això és una cosa com a...
Que pode passar en Nova York, sí, no passa... en Nova York passa massa.
Sí, segurament, no és...
Home,
no és...
aquests edificis antics...
Clar... No, vaja, no va ser un rebombori. Es va aturar la funció, es va tornar a arrencar, la majoria de la gent no va entendre què havia passat.
La gent no ens devia ni d'assabentar.
Bueno, doncs un problema i ja està. No? Mm. Però sí, sí, és cert.
Un problema ratil. Pues, ara, de deures pel setembre, buscaré quan és la segona reposició de 5 hores con Mario, que era els anys 90, però no us puc dir exactament quan. I farà 40 anys, precisament aquest novembre, de la primera estrena.
Mm-hmm. Això el grup 2?
El grup 2. I el grup 3...
El grup 3 és el màxim...
Com vols dir el màxim? No, al revés, hem anat de cara barat.
Val.
Hem anat de cara barat. La cara són 26, que són els 6 espectacles primer que us he dit. Aquest, 5 hores con Mario i Shirley Valentine, val 20. Estic dient el preu cara, sí, no el preu d'abonament. I després el C, que és Aca i Terra de Voltors. Terra de Voltors ja és a l'Escorxador, que són 16 euros. Aca és un espectacle petitet... i el farem a l'escenari de la Llotja. Només hi haurà 150 cadires.
Però, també,
sí, l'espectacle és 200% recomanable, però a més, si voleu fer això de pujar per darrere a l'escenari, veure un espectacle que ho han fet ja 3 vegades. Ja ho han fet 3 vegades. Van fer Pluja, del Guillem Alba i la Clara Pella. Van fer ara el Chapó.
I el Waterproof.
I el...
Waterproof, no. No, com es deia?
Pool No Water.
Pool No Water,
produccions.
Sí.
Perdoneu-me que sí. Em greu haver-me oblidat el nom. Bueno, doncs això, si en compreu un de cada, o més d'un, evidentment en podeu comprar més d'un, tindreu el preu d'abonament, que us estalvieu 6 euros a l'entrada cara... No, 6 euros a cada entrada.
6 euros
més barat, sí.
Molt bé.
I després tenim l'abonament de familiars de Nadal, que enguany és super, super especial, perquè hi ha una estrena d'una companyia de Lleida, que és el Hamelin de Chip Chap, que fan 3 funcions a l'Espai 3 per Nadal, estem parlant de Nadal. I després Amur, d'una companyia que es diu Marie de Jong, que de fet aquest espectacle està ara al Festival Esbaiòlet aquest mes. Si compreu els 2 espectacles, 5 euros l'entrada. Més barato que en Andorra, eh?
Nosaltres, parlant de familiars, tindrem 2 concerts familiars també, Cordes Grillades i el Cabaret Patufet, Però voldria destacar que tindrem un altre concert que penso que serà molt interessant, perquè serà amb dansa clàssica, amb el Ballet de Barcelona, el mes de gener, i farem Pere i el Llop.
Ah.
I serà amb Lleida Art Ensemble, aquest grup resident nostre, però amb dansa de ballarins professionals.
Doncs tota la programació de l'Auditori o del Teatre de la Llotja o de l'Escorxador la teniu a la temporada Lleida.cat, el que m'ha explicat, i més coses, a la temporada Lleida.cat. Puri, l'únic que no m'has recordat és la teva tornada als escenaris, si tens alguna cosa tancada o no.
Ai, no ho sé.
No
al setembre
res.
Tenim previst, però no sé ni el dia encara, no me'n recordo. Bueno, ho tinc apuntat a l'agenda.
Tu porto el mànager, això, no?
Sí.
Jo la llevo a mi marit.
Bueno.
Sí, al setembre tornarem a fer el concert de música barroca. Veus?
Molt bé. Doncs això pel que fa a l'Auditori, al Teatre de la Llotja i al Teatre de l'Escorxador, amb la temporada acabada, aturada ara fins al proper mes de setembre, on encara estan en plena marxa és el CaixaForum, Maribel, i és que, bueno, ens queda setmana i tres dies de cine i emocions, de l'exposició.
Cinema i emocions, una exposició que vam inaugurar el mes de febrer i que el diumenge que ve, el dia 21 de juliol, doncs clausurem, no? Una exposició que ha rebut al voltant de 11.000 visitants, I bé, doncs estem molt contents doncs de la resposta doncs del públic en aquesta exposició, no? Perquè ja que hem participat doncs en les visites guiades que oferim doncs cada dissabte a 6:45, precisament doncs demà a 6:45 en tindrem oferirem doncs una visita guiada, el dissabte vinent també, i també el diumenge 21 de juliol com a cloenda n'oferirem una a les 12 del migdia doncs en castellà. I bé, de cara doncs a la setmana que ve, nosaltres continuarem doncs amb el nostre programa doncs d'activitats familiars per les tardes, i concretament doncs el dimarts dia 16 de juliol oferirem doncs el taller Encaixos, que ja n'havíem tingut l'oportunitat de parlar-ne doncs en aquest programa. Oferim doncs l'última sessió. És un taller que està adreçat als nens i nenes a partir de 3 anys en endavant i té com a objectiu primordial el descobrir doncs les formes bàsiques doncs de la geometria, el quadrat, el cercle, el triangle, però a través d'un amic interactiu que habita doncs al CaixaForum Lleida, concretament habita doncs al vestíbul del CaixaForum els caps de setmana, el Quiric, i ell ens descobrirà doncs les formes bàsiques de la geometria.
Molt bé.
I per acabar...
Vosaltres la temporada de tallers familiars, la setmana vinent encara en tenim.
Sí.
I és la darrera?
És la darrera, la setmana vinent. També m'agradaria doncs destacar que aquest dijous, el dijous vinent, a les 7 de la tarda també oferirem una visita guiada adreçada al públic familiar a l'exposició.
Molt bé. La setmana vinent acaben els tallers i també és la darrera setmana per visitar l'exposició Cine i Emocions, amb les guiades que ja ens ha dit la Maribel, de dissabte, diumenge i de dijous a les 7 de la tarda, que és familiar.
I
ja sabeu, sempre ho hem dit, de fet ho hem dit tots els mesos que ha hagut l'exposició, la podeu visitar lliurement, gratuïtament, i si ja ho heu fet, una guiada no està de més, que després t'acabem d'explicar aquestes cosetes. I després ja està, és que queda una setmana i dos dies. CaixaForum, a Lleida, el mes d'agost.
El mes d'agost tanque.
Tanqueu,
Nosaltres aprofitem el mes d'agost per fer doncs obres d'arranjament doncs a l'edifici. Tot i això, doncs malgrat el dia 21 de juliol clausurem l'exposició, sí que estarà doncs obert al públic fins al dia 31 de juliol, no? Llavors, oferim doncs la possibilitat doncs de que el públic doncs pugui venir doncs a consultar doncs la propera temporada, en la qual doncs nosaltres oferirem doncs noves exposicions, noves cicles de conferències, de projeccions, concerts, i sobretot un programa doncs familiar doncs important. I també doncs aquests des del 21 fins al 31 de juliol tindrem doncs al vestíbul del CaixaForum el nostre amic doncs Quiric, no? Aquest amic interactiu que permet doncs als nens i nenes doncs fer doncs un munt d'activitats doncs participatives.
Que si passeu per l'Avinguda Blondel, entreu al CaixaForum fins al 31 de juliol, que hi ha alguna cosa a fer sempre. Per cert, la nova exposició, quan té data d'inauguració?
Sí, 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 té data d'inauguració i serà, doncs, a finals de setembre.
A finals de setembre, molt bé.
De setembre, sí.
Gràcies, Maribel. Ara ja cap a la Biblioteca Pública de Lleida, on doncs, ja ens va dir l'Antònia que bueno, ho fan com poden, però mantenen la instal·lació oberta tot l'estiu, evidentment doncs, amb algun sacrifici, algun matí i dissabte, per exemple, que no s'obre, sí. Però de dilluns a divendres tenim
oberta.
Hores de la biblioteca, bueno, molts dies està oberta.
Bueno, fem el dilluns, és igual que l'horari d'hivern, de 3 a 8, dimarts, dijous i divendres fem de 9 a 3 de la tarda i el dimecres fem de les 9 del matí a les 8 de la nit.
Molt bé.
Em sembla que d'aquesta forma, bueno, donem que tota persona pugui tenir accés segons els seus horaris. A part, també recordar que disposem de la bústia de devolucions, que està situada en un lateral de la biblioteca per les persones que no hagin pogut vindre entre setmana que puguin retornar el material, i que hi ha els serveis virtuals de la biblioteca, que és poder fer renovacions des de casa. Hi ha també la plataforma eBiblio, des de la qual amb el carnet de la biblioteca et pots baixar llibres, revistes, música i pel·lícules. Mm-hmm. O sigui que d'alguna forma intentem complementar la manca d'horari de l'estiu.
Molt bé. Antònia, vosaltres, de totes maneres, la setmana... Bueno, ja heu tingut la gran cita dels fanalets a la biblioteca. Matí i tarda ple.
Matí i tarda ple, a més els nens molt contents.
Què tal els dissenys?
Molt maco. A més, cada any intentem, li dedico al Carles Domènech, cada any li demanem que ens faci una proposta diferent, i aquest any hem tornat una mica a una forma més tradicional del fanalet. Durant uns anys havíem tingut formes d'animals, l'any passat vam tenir un avió, i aquest any hem tornat a la forma així com a ovalada.
Sí, sí, sí.
I amb les voltes aquestes clàssiques del fanalet, i van quedar molt xulos. Molt bé.
La setmana vinent, el dimecres, teniu una activitat que inclou una pel·lícula i un taller adreçat a nens a partir de 4 anys.
És una activitat que aquest any l'hem iniciat de nou, que és juntament amb Drac Màgic, i es tracta de la projecció. La vegada passada va ser uns curts, aquesta vegada és una pel·lícula, que és el bosc de Akibaki, i després, posteriorment, hi ha una activitat relacionada amb el medi ambient i el respecte per la natura.
Molt bé.
Per part de la biblioteca preparem també tot de contes relacionats amb aquesta temàtica, perquè els nens al marxar puguin marxar, bueno, se puguin endur un conte.
I seguim amb Els laberints en llibertat, és una exposició que a hores d'ara i seguirà ara a l'estiu,
sí,
a la biblioteca.
Fins al 30 d'agost, que és a Laberints a la llibertat, del col·lectiu El laberint blau, al voltant de l'artista Edith Schaar.
I ja avancem que a partir del 5 d'agost se'n suma una altra d'exposició que porta per títol Memòries
incandescents. És una exposició de pintures de Josep Serra, del fons Art and Fire, de la Fundació Pau Costa. I aquesta exposició està feta amb record dels 10 anys de l'incendi forestal de l'Horta de Sant Joan. Sembla impossible, però ja han passat 10 anys d'aquell malaurat incendi. I llavors a la biblioteca la tindrem el mes d'agost i el mes de setembre, i les activitats les hem guardat totes per fer el mes de setembre, perquè ens va semblar que a l'agost estaria molta gent a fora. I pensem que serà un bon moment per a recordar i tornar a tenir tots presents el que va passar.
Gràcies, Antònia.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, com dèiem al principi, que avui ens acompanya la Margarida Troguet. L'hem presentat com a gestora cultural, que, bueno, sí que realment engloba mil i una coses en les que t'he vist involucrada aquests darrers anys.
Doncs sí, 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 és una manera àmplia d'explicar que et dediques a la cultura, a gestionar aspectes de la cultura. En concret, hauria de ser gestora cultural escènica, perquè no faig res que no estigui al voltant de l'escènic.
Una pregunta et volia fer, perquè de vegades va bé, tot i que... Bueno, de vegades va bé allunyar-se d'un lloc per veure-ho en perspectiva. Les arts escèniques a Lleida, ara tu que ja et movies abans, però vull dir, ara que et vas deslligar d'estar doncs, al Teatre de l'Escorxador, per exemple, i t'has mogut, has conegut d'altres realitats, ho estem portant bé a Lleida?
A veure, dues coses. No, jo no m'he desvinculat, no m'he deslligat. O sigui, m'he desvinculat de la gestió
correcte,
directa,
això vull dir,
eh? Però del sector,
no,
dels
correcte.
Professionals, dels amateurs, no, estic supervinculada. Què es veu aquí respecte a què es veu a fora? Des de fora el que es veu aquí és que hi ha un nivell molt alt en el teatre familiar. I el que veus és que quan tothom parla de Lleida, i quan parlen la gent de Lleida del teatre, parlen del teatre familiar. La qual cosa vol dir que és un referent, és un referent a Catalunya i també ho és a Espanya. També és veritat que hi ha l'Associació de Teatre per Tots els Públics, té la seu aquí, en aquest moment penso que aglutina una cinquantena de companyies de Catalunya, i és un referent doncs, en espais com la CITER, que és l'Associació Internacional de Teatre per la Infància i la Joventut, que té la seu a Madrid, però està vinculada una mica amb tot el moviment de creació artística escènica per a nens i nenes i joves. Per tant, Lleida és un molt bon referent a nivell de creació artística. I darrerament el que està passant és que estan començant a sortir, i estic parlant ja més de la província, de tot el territori, de tot el país, on hi comencen a haver festivals que tenen com a molta importància. Per exemple, el mateix Esbaiola, que ja té molts anys, però aquest any hem vist, per exemple, el Dansaneu, que ha fet un canvi bastant important respecte a la dansa i respecte al que passa al Pirineu, o el Festival de Música dels Pirineus, que té una vinculació molt estreta amb molts municipis de la part nord de Lleida, no? És a dir, que el que es veu és, des de fora, o com jo ho detecto, és que hi ha molt territori, però que hi comencen a haver molts punts calents en aquest territori, en l'àmbit de la creació, i pel que fa a Lleida ciutat, el teatre infantil i juvenil és el que està destacant, a més, amb molta excel·lència.
Val, ara m'has d'explicar una cosa, canviant de tema. Ets membre del plenari del Conca.
Sí, ens van nomenar el passat.
Ens van nomenar.
Sí.
Explica'm què és això del Conca.
Bé, el Conca és un organisme que depèn de la Generalitat de Catalunya, que depèn del Departament de Cultura, que es va crear el 2009 i que vol ser una mena de consell assessor de les polítiques culturals de la política del país, no? En aquest sentit, hi ha hagut dos moments del Conca. En un primer moment, en els dos primers anys, va ser un consell assessor, però amb molt poder executiu, perquè se li va donar molt pressupost i, per tant, podia fer moltíssimes activitats, entre altres coses, gestionava els ajuts de tot l'àmbit de la cultura al país. Però, a partir de la llei Òmnibus, hi va haver una remodelació. Es van treure moltes competències, sobretot a nivell pressupostari, per tant es va reduir una mica la seva acció, i des del 2012, que hi ha el nou... Bueno, això va provocar d'alguna forma que hi hagués un cessament, van dimitir tots els consellers, era un consell format per 11 membres, i a partir de la llei Òmnibus, aquesta del 2011, van passar a ser 7. I el 2012, quan comença la nova edició d'aquest, o la nova etapa, que ha durat fins ara, ha estat formada per 9 membres, aquest plenari. Ara s'ha renovat, també amb set membres ara, i la funció que té, diríem, és ser aquest òrgan consultiu i assessor, i es dedica bàsicament a... Bueno, diríem que...
O sigui, ara sou 9?
7,
però en quin període esteu, Margarida?
El que ha passat ara amb aquest segon és que s'havia d'anar com renovant, o sigui, són 7 i cada 2 anys en marxen 3 i n'entren 3, i així es va fent com... El que ha passat és que des del 2012 fins ara, bueno, hi ha hagut bastanta moguda al Departament de Cultura, amb molts consellers diferents.
En general. Sí.
I no s'ha... O sigui, han anat prorrogant, però també és veritat que per incompetència hi ha hagut gent que ha hagut de marxar perquè hi ha un problema amb les incompatibilitats, no? Llavors, ara eren 5 només, ja. Per això que s'ha arribat en un moment en el que s'havia de fer canvis, no? Llavors, bueno, ara tornarem a engegar una nova etapa. Ens van nomenar la setmana passada, però no hem pres possessió perquè això es publica al DOC, diríem, i penso que es farà la setmana vinent. I veurem una mica què és el que ha de fer. En principi, s'encarrega dels informes anuals de l'estat de la cultura al país. s'encarrega dels Premis Nacionals de Cultura i s'encarrega de fer els estudis que es detecten des de la part des de totes les parts sectorials i tots els àmbits de la cultura que cal fer incidència en com està un determinat tema. Dels últims estudis presentats pel Conca, per exemple, hi ha el de l'educació artística en l'àmbit no formal, no? És a dir, que es posa amb tots els temes, però venen una mica els temes proposats a través del pols que té el país en l'àmbit de la cultura. Per tant, escoltant molt una mica tots els sectors de la cultura i totes les estructures articuladores d'aquests sectors.
Entenc, Margarida, que aquests estudis, a més, a part de fer l'estudi, feu recomanacions.
Clar, 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 sí, el que es fa és se fan els estudis i es presenten al Parlament per a que políticament se prenguin mesures. Per exemple, s'ha arribat als estudis, als estudis que s'han fet sobre l'educació artística no formal, però la proposta és estudiar això, però la proposta és prèvia, diríem, que és la creació d'una Universitat de les Arts, no? Llavors, clar, el que el Consell fa és aconsellar, no?, assessorar el govern perquè es posi les piles. Per exemple, som un país que no tenim una Universitat de les Arts, no? Bueno, tampoc a Espanya, diríem, però...
Bueno, pues li seguirem la pista a la Margarida Troguet, evidentment. Tenim d'altres temes que hem de parlar, engegats ja des de l'Ajuntament de Lleida, relacionats també amb el tema d'artistes i empreses artístiques, i evidentment li seguirem la pista. Espero veure't més a sovint aquí, que no pas un cop a l'any.
Vinga.
Hem de fer com una posada de punt allò cada... Si vols, bimensual, mira, cada dos mesos.
Vinga, però no, vindrem a fer la ITV.
No, entenc que és un mundillo, per entendre'ns, que passen moltes coses...
Sí, sí, no, i ara en l'àmbit
fora de la visió habitual, és a dir, que sí, hi ha moltes coses que passen, que hi ha molta gent treballant.
I en l'àmbit del Consell aquest Nacional de la Cultura i les Arts tinc clar que m'han demanat perquè sóc de Lleida, saps? O sigui, que també és una cosa que té a veure amb una qüestió de territori i de país. Per tant, sento que represento a...
Molt bé, molt bé. Margarida Troguet, escolta, encantat que estiguis aquí amb nosaltres. Gràcies per venir.
Moltes gràcies a totes i a tots.
Maribel, Antònia, Puri i Marta, avui ja us deixo lliures. Us he deixat aquí unes fulles amb res, que m'heu de signar aquí per la renovació per l'any vinent.
Bueno. Ha recollit els aspectes que vam estar discutint?
Els aspectes, sí, està tot inclòs.
Molt bé. En tot cas, aquí... gràcies per la confiança.
Em renoveu, sobretot signeu abans de marxar.
Però escolta, t'ha arribat el pernil que t'han enviat.
Ja em va arribar, ja em va arribar.
Ah, per Nadal, ja.
Escolta, que ha estat un plaer, com sempre. Jo sempre dic el mateix, que aquest espai és el que és, gràcies a les prescriptores que tenim, que són les qui diuen, escolta, això sí, i això també, i aquest és això, i això és tan bo. Escolteu, que ha sigut un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bon estiu, ens retrobem al setembre.
Bon dia.
I després de 23.000 minuts de ràdio que hem fet aquesta temporada des de Lleida, el que trobaré a faltar més és a tu, que has estat a l'altre costat tots aquests dies. Ull, gaudeix. Gaudeix tant com puguis i al setembre hi tornem. Fins llavors, una abraçada. Salut. Adéu.